Radio Astel.
Vinga, va, i aquesta hora que rebem un dimarts més el divulgador científic físic i químic quàntic Joan Anton Català. Què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Aviam, comencem destacant avui que l'energia fosca és la misteriosa força que fa que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i que no comprenem ben bé de què està feta. Doncs ha arribat una sorpresa, publicada aquest dijous passat, una notícia que pot trencar els fonaments del model còsmic que tenim. Parlem de l'expansió de l'univers.
Rotació gairebé no se nota. Ningú no ha vist la translació perquè ens aplegem badinat quan...
Joan Anton, ben bé de què ens parla una notícia com aquesta?
Ens trenca bastant els esquemes, Joan,
sí, eh?
Perquè sí, ens porta directament a la casella de pensar que això ens agrada molt en ciència quan hi ha una revolució tremenda. Mira, la qüestió és que fa temps, fa segles, diríem, i sobretot a començament del segle XX es creia que l'univers era etern, vol dir que havia existit sempre, i a més que no era dinàmic, que era estàtic, ni es col·lapsava ni s'expandia. Això era el pensament ortodox de la ciència. Però aquí va arribar Albert Einstein, gran geni i figura, i amb les seves equacions de la relativitat general, no us preocupeu que no entrarem gaire en el detall del que són, però ens expliquen com funciona l'univers, les fórmules li van dir a l'Einstein, el seu creador: tio, l'univers s'ha d'estar expandint. Era una cosa tan tremenda, era tan sorprenent, que ni el mateix Einstein s'ho va creure.
Bona aquesta.
Sí, sí. I va domar, va modificar artificialment les seves fórmules perquè i les va obligar a dir que l'univers era estàtic i que no s'expandia.
Que era el que hi havia, eh?
Això va ser, fixa-t'hi, que genial aquest home, que va ser capaç, només amb un bolígraf i un paper, i sense, només que en el raonament, poder predir una cosa tan trencadora com l'expansió de l'univers. Però a final de la dècada dels anys 20, aquí sí, Edwin Hubble, un astrofísic nord-americà, descobreix, ja no en fórmula, sinó mirant l'univers, descobreix que efectivament l'univers s'està expandint, i això, com et dic, ho fa no amb teoria, sinó a la pràctica, i allà hi ha una anècdota en què ell convida Einstein a visitar-lo, i li diu: miri, mestre, suposo que li devia dir, no? Miri, mestre, que l'univers realment s'expandeix tal com les seves fórmules realment
raó, eh?
Dèiem, sí. I l'Einstein va dir alguna cosa així com: ha estat la gran ceguera de la meva vida. No haver-ho sabut veure en aquell moment, sabut veure que ell podria haver previst l'expansió de l'univers.
Una expansió, Joan Anton, que intueixo que comença amb el Big Bang. I si l'univers s'expandeix, també intueixo que hi ha un moment que neix.
Per això és el Big Bang, correcte. Que és el sentit comú. Diu, si ara l'univers s'està inflant com un globus, doncs el globus abans havia de ser molt més petit i l'univers ha de ser molt petitó fins que va arribar un moment que va començar a expandir-se, i això és el naixement de l'univers, que és el nom, el model que explica tot això, l'hem posat el nom de Big Bang, que t'haig de dir que també que és un nom que es va inventar un astrofísic britànic, Fred Hoyle, que era enemic. Estava en contra d'aquest model. Ell encara,
puríssim,
sí, ell encara continuava creient que l'univers era estàtic i etern, i a més va morir creient-se això. No va acceptar mai el Big Bang. I ell, en un programa de ràdio de la BBC, per enfotre-se'n, diríem, dels que deien que hi havia hagut un naixement de l'univers, va inventar aquest nom, Big Bang, que traduït vol dir la gran explosió, i ell feia broma perquè, lògicament, el començament de l'univers no té res a veure amb una explosió, no és cap explosió, no hi ha so, no hi ha foc, no hi ha ni tan sols un centre on poses la dinamita, de manera que ell va fer això per enfotre-se'n i els hi va crear la marca L'Enemic. I el mot o la denominació va encaixar també que l'hem adoptat com el primer moment d'instant de vida de l'univers.
Intueixo que després ens ho explicaràs, Joan Anton, però em ve molt de gust preguntar-t'ho ara. Ara mateix l'univers
continua expandint-se.
Continua expandint-se,
De manera accelerada. Ara ho explicarem. Però abans et vull explicar com arriba la gran prova del Big Bang, perquè et deia, Fred Hoyle estava en contra, però també hi havia molts científics que no s'ho acabaven de creure, això. No? Uh-huh. I a final de la dècada dels 60, 66-68, arriba la gran prova. I la gran prova són dos astrofísics que estan en una radioantena buscant altres coses, no busquen res del Big Bang. I de manera casual reben una interferència que ve de tot arreu, i primer pensen que és la ciutat de New Jersey, que és la que tenen al costat, no ho és, després troben caques de colom dins de l'antena i diuen, ja està.
Boníssima.
Sí, sí, ja està, són les caques de colom, netegen, la història no diu res que van fer de la parella de coloms, suposarem que la van traslladar amorosament a un arbre al costat, però això no ho sabem, segur, i continuaven rebent aquesta interferència molesta fins que un tercer científic que no estava involucrat en cap d'aquestes investigacions els va dir, escolteu, no estareu rebent pas la llum del primer instant del Big Bang. I és que els que creien que hi havia hagut un Big Bang havien desenvolupat un model teòric que deia que en el començament de l'univers s'havia d'haver emès una radiació, una llum molt, molt calenta, però que després de milers de milions d'anys d'expansió de l'univers aquesta radiació s'hauria refredat i l'hauríem de tenir aquí mateix en format de microones, molt semblant als microones que tenim a la cuina per escalfar els espagueti. Uh-huh. I el que acabaven de rebre aquests dos astrònoms era justament aquesta radiació, que anomenem radiació còsmica de microones, que d'alguna manera provava definitivament que sí, va existir un Big Bang. Aquests tios guanyaven dos premis Nobel i, d'alguna manera, els que no creien en el Big Bang quedaven bastant derrotats, bastant tocats. Aquesta és la gran prova de que realment hi va haver un Big Bang.
No sé si ho podríem definir tot plegat, això que ens expliques, com una espècie de... ara igual dic una bajanada, però per això tenim en Joan Toc Català, per destrossar les bajanades. Com una espècie de sol universal.
De sol universal? Bueno, seria... Sí, podria ser com una llum molt potent, com un que hagués brillat. No, no era exactament llum visible, no la podríem veure. Uh-huh. Però
no es pot veure,
Però tècnicament és llum. No, en aquell moment eren rajos gamma, ens haguéssim fregit en un instant, no hagués quedat res de nosaltres, i ara ens arriben molt freda, és una llum que ens arriba molt freda, més freda que la llum visible que tu ara veus aquí, doncs més freda que aquesta llum, que són els microones. Uh-huh. Els microones són una forma de llum, igual com ho són els rajos X a la consulta del metge o la llum visible, només que és una llum molt freda. Mm. Doncs aquesta és la llum que es va rebre. I en base en tot això vam desenvolupar un model que anomenem el model estàndard del nostre cosmològic, de com explica l'univers. Perquè mira, a final del segle XX no només confirmem de nou el Big Bang, sinó que dos grups de científics descobreixen de manera independent que l'univers no només s'expandeix, sinó que ho fa de manera accelerada, cada cop més de pressa.
Fa cada cop més de pressa.
Cada cop més de pressa. I això guanyen dos Nobels, de nou, dos Nobels que se'n van a dos grups de científics, i això fa dos dies, al final del segle XX, vull dir, ahir. I aquí desenvolupem el nostre model cosmològic estàndard. Què diu? Molt bé, vivim en un univers que va tenir un moment zero, l'hem anomenat Big Bang, tot això, que s'està expandint cada cop més de pressa, de manera accelerada, i que està fet de tres cosetes. I aquestes tres cosetes són les que ara una d'elles ens trencarà tot. Les tres cosetes són nosaltres, tot el que veiem, estels, planetes, persones, mosquits, papallones, tot això està fet d'àtoms. Molt bé. I diuen, no diuen no, és a dir, l'estudi de tot el que hem fet ens diu que això representa només el 5% del que hi ha allà fora.
Sí, res.
Res. Estrelles, galàxies, res! 5%. En coneixem milers de milions de galàxies, cadascuna amb bilions de planetes. 5% del que hi ha allà fora. Molt bé. Després, un 27% del que hi ha allà fora és una matèria que l'hem anomenada matèria fosca, que no en tenim ni idea de què està feta. A més, sabem que no poden ser àtoms. No pot estar feta com la matèria ordinària, però no sabem de què està feta. 27%. Molt superior a la matèria ordinària. I ara, un 68% d'una cosa que hem anomenat energia fosca, que tampoc sabem què és, que seria l'energia que està activant de l'univers. És l'energia que està fent que l'univers s'expandeixi i ho faci de manera accelerada. I a més, el model estàndard ens diu, clar, què passa quan tu expandeixes l'espai? Doncs que es dilueixen les coses, no? La matèria es dilueix, la densitat decreix, no? A més espai, igual matèria, vol dir que està com més diluïda, més distribuïda. Però el model cosmològic ens diu, cura, l'energia fosca no es dilueix, perquè el model ens funciona amb el que veiem, perquè quadri amb l'univers que veiem, l'energia fosca s'ha de mantenir constant. Vol dir que a més espai, més energia fosca, de manera que la densitat continua sent igual. És com si l'espai portés associada de fàbrica, portés una etiqueta que posés energia fosca. Com més espai crees, més energia fosca crees. El mateix espai té l'energia fosca. Això és el que diu el nostre model cosmològic, i t'haig de dir que és un model que no ens ha fallat mai, és molt, molt, molt sòlid, però ara arriba la bomba.
Jo sóc d'aquells, Joan Anton, que vaig prenent apunts,
sí,
i al final et faré bateria de preguntes.
Ben fet, no, ben fet. Fas
és
bé,
interessantíssim
fas
tot el que estàs explicant. Joan Anton, deies, i ara la bomba.
La bomba, que és el projecte aquest que s'anomena DESI, que és el que ha fet l'anunci trencador. Ara t'explico. Mira, DESI és un estudi molt ambiciós que opera des d'un telescopi que hi ha a l'estat d'Arizona i formen part més de 70 institucions científiques arreu del món, més de 900 científics. Vull destacar, i ho llegiré per no equivocar-me i no deixar-me'n, que hi ha una partició molt important d'investigadors de casa nostra. Hi ha l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona, l'Institut de Ciències de l'Espai i l'Institut de Física d'Altes Energies. L'objectiu d'aquest projecte és crear el mapa 3D de l'univers més complet i extens que mai s'ha creat.
Com un mapa cartogràfic, eh?
Sí, sí, amb tres dimensions.
Wow.
Amb tres dimensions, val? Observant més de 40 milions de galàxies durant 5 anys. I algunes d'aquestes galàxies que s'observaran, que ja s'estan observant, van viure fa 11.000 milions d'anys. És a dir, és d'alguna manera, el 3D que jo estic dient, és equivalent a anar-se'n cap enrere en el temps.
Val.
El 3D és galàxies molt llunyanes, després galàxies més pròximes, més pròximes, més pròximes, per tant, menys antigues, més recents, més recents, més recents, fins a les galàxies que ens envolten a nosaltres. Aquest és el mapa que està creant.
Jo que no en tenia ni idea, Joan Anton, ara em deies 40 milions
de
galàxies. Fins on podem veure?
Uah, milers de milions de galàxies.
Milers de milions?
Sí.
Quina bogeria.
Sí, per això, i això només representa, recordem, el 5%, del contingut de l'univers. És brutal, és brutal. Total, que, per què fa això l'estudi DESI? L'estudi DESI fa això perquè si tu ets capaç de fer com talls temporals, dir com eren les galàxies, com s'agrupaven les galàxies fa 11.000 milions d'anys,
Val,
com s'agrupaven fa 10.000 milions d'anys, com s'agrupaven fa 9.000 milions d'anys, i així vas fent talls de temps,
sí,
que és el 3D aquest que dèiem, fins a arribar al moment actual, potser estudiant aquests talls et permetrà veure com ha funcionat l'expansió de l'univers, com aquestes agrupacions de galàxies, a mesura que l'univers s'ha anat expandit, també han anat creixent i s'han anat expandint, no? I així estudiar l'energia fosca, intentar entendre què trons és això que hem anomenat energia fosca que està tibant de l'univers. La sorpresa és que després de 3 anys d'estudi acaben d'alliberar resultats d'aquests primers 3 anys.
Ep.
I el que ens diuen és, i aquí és on ens trenquen l'esquema, que primera cosa, no és sorprenent, diuen, mira, nosaltres després de tot l'estudi que hem fet, res sembla demostrar que ens falli el model cosmològic. I dius, va, anem bé, res falla. Però, i aquí ve, quan comparem el nostre estudi amb altres estudis que s'estan fent similars, però que els estan fent altres científics amb altres mecanismes, que aquesta és la gràcia, i ho juntem tot, ens apareix la punta de l'iceberg. I la punta de l'iceberg ens diu que l'energia fosca, que el model cosmològic estàndard el representa com una constant, no seria constant, variaria amb el temps i s'estaria afeblint amb el pas del temps. I això fa caure el model cosmològic.
De tot el que havien cregut fins ara.
Sí, no tot, però bona part, i ens envien aquest racó de pensar que et deia al començament.
Exacte.
Si és que es confirma...
No tot, però aquell 60%.
Sí, si és que ens confirma. Si és que es confirma, perquè ara hem de ser prudents, perquè amb ciència, quan es vol reclamar un anunci d'aquesta mena, d'aquest calat, diríem, s'ha d'estar tan segur com, en ciència n'anomenem 5 sigma. 5 sigma és un nivell de confiança que diu que allò que tu anunciaràs equivale a una probabilitat entre 3,7 milions de que sigui simplement un efecte aleatori, de que no existeixi. Per tant, has d'arribar a un 5 sigma en descobriments tan importants com aquest. I en aquest moment, només, i et dic, Joan, entre cometes, només estem en 4,2 sigma, que equival a dir que tenim una confiança en això que estem descobrint del 99,988%. És a dir, 99,998%, però encara, tot i això, no podem reclamar encara que tenim un descobriment sobre la taula.
Per què cal una... Jo l'entenc, la prudència, Però clar, és escandalós, això.
Sí, però en ciència va així. Perquè no seria el primer cop, no seria el primer cop que tu pots, diríem, reclamar un descobriment, sobretot en aquest nivell de descobriments. Una altra cosa són els estudis que es fan, que suggereixen coses, que apunten coses, però aquí ens estem jugant una cosa molt important, i aquí el que ens estem autoexigint és aquesta rigorositat de dir no, hem d'arribar al 5 sigma, que és l'estàndard de quan reclamant, per exemple, física de partícules, quan un accelerador de partícules diu que s'ha descobert una nova partícula, se li demana el descobriment un 5 sigma de confiança, perquè no va a la badà. I aquí no va a la badà, perquè això, com et dic, ens fa repensar el model cosmològic estàndard. És una cosa excitant, ens encanten aquestes coses, perquè quan venen cosetes que et fan trontollar l'edifici científic, t'obliguen, i això t'obliguen a veure què ha passat, i això et fa un salt cap endavant. T'obliga a crear una nova física, t'obliga a millorar allò que tens, perquè si no seria com la paràlisi, no? Allò que tenim ja ens explica la natura i vivim molt feliços així, però potser no avancem i realment no hem entès la natura realment, no? I això ens diu, no, humans, no heu entès encara l'univers, encara us queda feina per entendre'l, aneu molt bé, perquè el model cosmològic estàndard que tenim ens ha funcionat tremendament bé i continua funcionant tremendament bé, però ara hi ha alguns pilars que es mouen una miqueta i ja haurem de veure què fem amb això.
Joan, doncs deixa'm realitzar-te una sèrie de preguntes que m'han sorgit de tota aquesta qüestió que ens has exposat, com sempre, de manera directa i entenedora per entendre-ho bé. La primera de totes, potser és la més personal, eh? Clar, ara em deies una cosa que tu sabies, però que quan te l'expliquen, a mi em fa certa entrebesarda i por, i no sé si tu la comparteixes, que és tot el que veiem som aquest 5%, i aquell 60 i escaig per cent és desconegut. No et fa l'esar de pensar, al final som partícules de pols.
Sí. No, perquè mira, jo he processat això. És el que dius és cert, és aquella frase del no som res, no? Quan ho penses i penses en les dimensions del cosmos i en les magnituds, fins i tot del 5% conegut, no? Milers de milions de galàxies, bilions de planetes.
És bèstia, això.
És molt bèstia. Però jo li he, d'alguna manera li he donat el tomb i m'he conformat, diu, ho he fet també com un exercici per sobreviure, perquè el meu cap pugui una mica sobreviure amb això, que és l'enorme paradoxa que hi ha, Joan, entre aquest no som res i el i tant que som. I aquí estem, no? Tu i jo aquí som, tu i jo estem parlant, estem pensant, ens emocionem, tenim famílies, estimem, ens estimen. Llavors, això és meravellós. Perquè per un costat dius, és veritat, en una perspectiva còsmica no pintem res, no signifiquem res. Però quan ho mires des del punt de vista del que tenim aquí, tant, és la nostra vida, és una oportunitat tremenda, única que tenim de viure una cosa que a la natura li ha costat molt de fer, que es diu vida. I aquesta paradoxa t'ajuda una mica a sobreviure, no? En aquest pensament de, uau, un cosmos que és molt gros.
Ara ens ho explicaves també, milers de milions de galàxies, i jo pensava, les galàxies s'acaben o s'apaguen o passa no. Algun d'elles?
No, les galàxies hem d'imaginar que són com ciutats. Diríem, si cada estel, cada sol fos un edifici, una galàxia és una ciutat. La Via Làctea, és la nostra ciutat, doncs té 400.000 milions de sols. El nostre és un, correcte, i els sols, hem dit, imaginem que els sols fossin un edifici, no? Doncs hi ha sols, com el nostre, que hi ha sistemes solars, com el nostre, que tenen 8 pisos. El primer hi viu Mercuri, el segon hi viu Venus, nosaltres som el tercer ve hi viu la Lluna, després Mars, tal, després al pis 8è hi viu Neptú, després tenim les golfes, allà hi viu Plutó, pobret, i un munt de molts altres objectes, i pel forat de l'ascensor pugen i baixen bilions d'objectes que són asteroides i cometes. Això és un sistema solar. Ara agafes això, ho multipliques per 400.000 milions i tens una ciutat que es diu Via Làctea. En alguns sistemes solars que només tindran un pis, un planeta, altres que no en tindran, seran plantes baixes, altres que en tindran molt més que nosaltres. Per tant, una galàxia és un conjunt de sistemes solars que es creen i es destrueixen. El nostre sistema solar es va crear en un moment determinat i quan el nostre Sol envelleixi molt, doncs es destruirà el nostre sistema solar. Igual que les nostres ciutats.
Quan em parlaves també de que l'univers segueix en expansió, a mi em sorgeixen dubtes d'aquells que no puc anar a dormir sense tenir alguna explicació més.
Crec que hauràs d'anar a dormir sense l'explicació, però fes-me la pregunta.
Si l'univers no para de créixer, quan creix l'any? L'univers. Se sap, això?
A veure, sí, El que tenim, mira, aquí hem d'explicar una confusió que es produeix molt sovint, que és a quina velocitat no, creix l'univers. No podem parlar de velocitat, però sí de ritme. Ara veuràs la diferència entre les dues coses. Imagina't un globus, és l'exemple que sempre utilitzem. Val. Sobre la goma del globus hem dibuixat galàxies, són puntets de color, i ara inflem el globus. El que veiem, i ara ja amb el cap, amb la imaginació ho veiem, no?, tots els puntets se separen de tots. Si tu ara te l'imagines el globus inflant, tots els punts se separen de tots. En realitat no es mou ningú. En realitat, clar, el que s'està creant és goma, s'està estirant la goma del globus. Això és el que li està passant a l'expansió de l'univers. En veritat, no es mou ningú.
És a dir, s'expandeix però no creix.
Sí, creix. No? Sí, 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 creix. Sí, creix, igual que el globus, però en realitat no es mou ningú. S'està creant espai-temps. S'està estirant la goma de l'univers i està. Molt bé, però si et tornem a l'exemple del globus, si tu tens, imagina que ets un puntet i tens una a la vora i el globus s'infla, el veuràs com s'allunya de tu, com se'n va. Però si mires un puntet que havies dibuixat molt més enllà, te n'adonaràs que se'n va molt més de pressa de tu, amb més velocitat. Per tant, no pots parlar d'una única velocitat a l'expansió de l'univers. Cada punt de l'univers s'expandeix a una velocitat respecte a tu, s'expandeix a una velocitat diferent, en funció de la distància a la que sigui. Per tant, no podem parlar d'una velocitat única. El que sí que podem parlar és d'un ritme d'expansió, que és la bufera. L'energia fosca que està inflant el globus l'està inflant en una força determinada. Aquesta bufera, sí, l'hem calculat, i és un número bastant horrible, que no ens dirà res, però sobre uns 70 quilòmetres per hora per megapàrsec, que això no ens diu res als humans, però que sí, l'hem calculat, que aquest és el ritme d'expansió de l'univers.
Univers en expansió, i suposo que moltíssima gent t'ho pregunta, això. Fins quan?
Aquesta és el que ens pot acabar de canviar la resposta, ara et donaré, però això ens ho podria canviar aquest descobriment nou. Sense aquest descobriment, en el nostre model cosmològic estàndard, és expansió eterna, perquè estem en un model d'expansió accelerada i res fa pensar que l'energia fosca hagi de canviar d'opinió i hagi de deixar d'activar, i per tant l'univers es dirigiria cap a una expansió eterna, que això s'anomena en anglès la gran estripada, the big rip, la gran estripada, perquè al final serà tan forta aquesta expansió accelerada, perquè està accelerada, que ho destrossarà tot. Destrossarà planetes, estrelles i àtoms. Aquest era el model estàndard, però ara arriba aquest nou descobriment i dius, ui, 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 però l'energia fosca varia amb el temps i podria estar-se afeblint. Vol dir que no hem entès què és l'energia fosca, per tant pot canviar d'opinió en el moment que li doni la gana i no ens demana permís, i potser l'univers no, al final no seria una expansió eterna, tot i que ara ens trobem en una expansió accelerada, potser en algun moment s'ho repensa, atura i col·lapsa de nou cap al darrere. Això és un altre model que anomenem Big Crunch, la gran compressió, diríem, que seria com tornar al començament de l'univers, no amb el temps, no rebobinem el temps mai, però sí tornar a la situació com del Big Bang, de tot molt més a prop, un globus més desinflat. No sabem quin és el futur que li espera al nostre univers.
Mira, com que ara m'explicaves això, per qui anava la segona pregunta, que era, em sembla que un clar defensor d'això era Stephen Hawking, que deia que hem d'esperar que l'univers es contragui.
Sí, correcte. És Stephen Hawking, això, sí, una mica el que ell pensava, tot i que no ho va poder, òbviament no ho podem certificar mai, això, i potser no ho podrem fer mai, és en un univers que balanceja, s'expandeix, després torna a col·lapsar, torna cap a l'origen, torna a rebotar, és un model de rebot de l'univers, i així en un procés etern. Però no sabem si aquest és el model del nostre univers, no ho sabem.
I ara sí, la darrera, i potser la més futurista, tot i que no entenguem què és l'energia fosca, li hem posat nom, i el primer nom és energia. I estem parlant en uns temps en què tot canvia, en què tot és finit, i hem usat amb aquest planeta que si el gas natural, que un miler de coses hem tret d'energia. Tu t'imagines un món on aprofitar aquest tipus d'energia? Arribarem a aprofitar aquest tipus d'energia?
No, jo penso que no. Jo penso que és una energia substancialment diferent del terme d'energia que nosaltres emprem aquí per fer que el nostre món funcioni. Tenim reptes a l'horitzó, molt més pròxims que intentar dominar una cosa que es diu energia fosca, que no sabem què és i segurament no la podríem dominar mai, però tenim reptes molt interessants, com és l'energia de la fusió nuclear, evidentment la transició a les energies verdes, una necessitat tremenda que ja triguem, i després altres fonts d'energia de l'univers, que segurament si la nostra civilització continua i no s'elimina, s'autoelimina, doncs segurament n'acabarem fent ús. Però l'energia fosca no seria la mena d'energia, perquè ja et dic que som molt lluny d'entendre què és aquesta energia, i en el cas de que realment existeixi, no estem parlant de la mena d'energia que nosaltres utilitzaríem per fer, alimentar el nostre món.
Jo espero que molts oients també. Jo segur, avui, Joan Anton, puc dormir una miqueta més.
Me n'alegro, ho celebro.
Joan Anton Català, físic, químic, quàntic i divulgador científic. Moltíssimes gràcies
per acompanyar-nos. A vosaltres, a
vosaltres. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.